Passejant per aquí, ahir també ens hem trobat l'Andreu Ubea. Ell és pioner d'internet. De fet, viu entre Catalunya, Palo Alto. És conegut pels seus treballs sobre la història d'internet. És enginyer en telecomunicacions, però ja ho hereu. Molt amb esperit crític. Estem aquí al Mobile World Congress, hem passat 3 dies parlant d'innovació i tecnologia i avui ens volem centrar en la part més social de les telecomunicacions, perquè justament el lema d'aquesta edició, ho sabeu, és creant un futur millor. Arriben a tots els països i a tots els estrats de la societat. Quines possibilitats ens donen que no en podem prescindir? Com canviaran la nostra vida, feines i relacions? Ens trobem per aquí, ara aquí en el Congrés de Mòbils, un home que diu les coses clares, que no es talla un pèl, que l'any passat va passar també pel nostre stand a 4 Years From Now, i ara parlem amb el biògraf d'internet, l'és Andreu Ubea, li diuen el biògraf d'internet perquè es va passar molt de temps de la seva vida entrevistant els que van crear això que estem vivint ara, internet, i que a més ho sap tot de Winston Cerf, el seu amic, el que va crear internet. Andreu, què tal?
Hola, què tal, com esteu?
Aquest lema, creant un futur millor, tu creus que un futur millor es pot crear a través de la tecnologia?
Oh, i tant. Sí? Però millor per qui?
Clar.
Depèn d'on te posis la pregunta, no? En general, jo crec que sí, perquè com a enginyer sóc una persona molt positiva i molt, doncs, optimista, però també cal tenir certes precaucions. Jo no dic ser poruc, però ser tenir caut. I aleshores, què passa? Doncs que amb coses com que ara comença la intel·ligència artificial, comença a estar madura, i es pot fer servir com una arma de doble fil, no? El poder, doncs, fer, per exemple, suplantar una personalitat, una persona, i jo ara tinc eines a casa meva que sintetitzen la veu d'una certa persona, un personatge públic, i puc crear un vídeo com si fos un Puccinelli, i puc fer-li dir el que vulgui. Coses com aquestes, si ara ens espantem de les fake news i totes aquestes coses de Rússia, les ingerències en diferents països i tot això, però és elevat al quadrat, no? I aleshores, com a societat, no tenim... És que no ens ho imaginem, no? Los malos pueden ser tan malos, no?, que dius que sigui possible imaginar-s'ho. I llavors hem d'estar, doncs... escolta, no, tu tens, per exemple, alertes? Tu tens alertes amb el teu DNI, el teu nom, el teu correu electrònic? Perquè quan algú peti o faci un hacker, trenqui una base de dades on està el teu nom i la publica a internet de seguida, tu sàpigues? Això és interessant.
Clar, saber cada vegada que algú parla de tu, doncs que t'arribi una alerta, no?
De forma automàtica. De forma automàtica. I no només de tu, sinó de dades privades teves, com pot ser el teu DNI.
El tema de les dades és el que creus que és el més problemàtic?
És un dels grans problemes.
I és un dels grans problemes del mòbil, sobretot, també?
No és només del mòbil, és de la societat digital.
En general.
És una mica més en general.
Per tu, quin és el perill principal d'un mòbil i què és el que t'aporta millor un mòbil?
Mira, jo tinc una mica de por perquè tu recordaràs que l'any 42 va haver-hi una llei a França en què tots els senyors que fossin jueus s'havien d'apuntar en una llista, i aquella llisteta la van fer a màquina, i 2 o 3 anys més tard la van fer servir els alemans per assassinar a tots els jueus de França, vale? I això és una realitat històrica que la pots llegir, i era legal perquè era una llei, un edicte que es va fer. En aquell moment es van carregar a tota aquesta pobra gent amb uns llistats a màquina mal fets a la policia, A dia d'avui, en estat de pau, està molt bé, però en estat de guerra, i es passa de pau a guerra en 24 hores, no caldria fer aquests llistats. O sigui, ja no pescarien amb canya, pescarien amb xarxa. I ho pots pescar ja no per ser jueu o no, orientació sexual, política, religiosa, el que tu vulguis. El que tu vulguis. Però és que, a més, Facebook, a dia d'avui, està fent aquestes segmentacions per una causa que pot ser molt noble, que és enviar-te publicitat que t'interessi tu, segons la teva orientació, del que sigui. Però aquest mateix llistat caigut en mans dolentes, pues, què passa?
Sí, i per tu què és el millor?
Jo sempre dic que estic molt content que els meus pares em tinguessin en aquesta època, perquè he pogut veure... Hi ha èpoques, no? El meu besavi també va veure del no-res, de tothom picant a terra, el 90% es dedicava a l'agricultura, va passar, doncs, a haver-hi la màquina de vapor, els tractors, després va veure al final de la seva vida la tele, la ràdio... O sigui, va haver-hi tota una cosa... hi ha generacions, nosaltres som aquestes, però el nostre encara n'hi ha més ràpid i estem en un tema d'acceleració.
Clar, cada tu vas fer el llibre, de fet tens una web que es diu Cómo creamos internet, que és aquest llibre en què vas dedicar-te a això.
19 anys.
19 anys entrevistar tota la gent que ho va crear. Ara sí que has de fer un llibre?
Sí.
A qui entrevistaries? Els que han creat les xarxes socials o no?
No, perquè mira, jo trobo que... O sigui, perquè vaig segmentar i vaig dir els orígens. Pues, bueno, la gent que era original, que va deixar oberta la seva tecnologia perquè aquests altres, que tots coneixem, construïssin els seus imperis i ho patentessin i tal. I els altres, jo trobo que els interessants i els que jo volia donar doncs, importància eren els que van crear internet i que van fer que explotés i s'escampés per tot arreu exactament. I aquesta filosofia estem començant a perdre-la. Ja no hi haurà una sola internet, s'està trencant. A Xina, per exemple, ja té l'internet a part, vull dir, els seus firewalls i tal. Ja no hi ha una sola internet. Era per la primera vegada a la vida que la humanitat havíem fet una cosa sense prefixes. Per països, no? Tots som iguals. T'hi fixes?
No, i internet sempre serà lliure i gratuïta o corren temps difícils?
No, corren temps molt difícils, clar. Esclar, vull dir, les empreses s'ho han pres com a negoci i aleshores fan els wallet gardens, no? Els jardins tancats. I això des de la Internet Society sempre estem lluitant doncs, perquè que no sigui. No?
Parlant del Congrés de Mòbils que acaba just demà, s'ha parlat, la gran estrella ha estat el 5G. De fet, és un congrés privat que organitza una entitat que es diu GSM, que té a veure amb les connexions, no? Què representa per tu el 5G?
A veure, el 5G és una nova generació, tenen el 2G, després el 3G, ara ja tots, quasi tots parlem del 4G, la quarta generació, i ara toca el 5G. El 5G, doncs, el que té és unes freqüències més altes i que, per tant, és més directiva, i si és més directiu, haurem de posar el quadrat, no el doble, el quadrat d'antenes. Les antenes segurament estaran pels carrers, no a dalt de terrats. I això a la gent no els agradarà gaire. El que passa que també la bona notícia és que la potència baixa, és a dir, doncs, l'afectació al teu cos doncs és menor perquè estàs més apropet. No, perquè com estàs més apropet, tens l'antena, no cal que cridi tant, per entendre'ns. No necessita tanta potència per arribar al teu dispositiu. Aleshores, el 5G representa un avenç molt, molt gran a nivell de velocitat, però en el fons també és una cosa de màrqueting. És a dir, perquè els senyors del Solsonès seguiran sense fibra. Degut a que estem parlant tot el dia del 5G. I el que és important és posar la fibra.
Clar, tu creus que el 5G hauria d'anar amb fibra òptica directa?
No, el que dic és que el 5G i tot això està molt bé a nivell urbà i a nivell d'altes densitats de població, com pot ser on estem ara aquí a Barcelona, però la resta del país ja s'anirà posant. Però ningú està fent el que hauria de fer com a estratègia de país, que és posar fibra a tot arreu. Per què dic això? Perquè una sola fibra, és a dir, un fil de pescar, una sola fibra amb la tecnologia actual pot portar 25.000 vegades tot l'espectre radioelèctric. I què és l'espectre radioelèctric? Doncs quan sumes el 2G, el 3G, el 4G, tots els Gs que pugui ser, més tot la wifi de casa, més les antenes de barco...
Té la capacitat per passar per aquí.
Totes les antenes de ràdio, totes les emissores i canals de tele, tot juntet, això és l'espectre. Llavors, és com si em compares peres amb edificis.
I per què et representa que no interessa? O
perquè és més car de desplegar.
Més car de diners.
I és normal doncs, que un operador, sigui el qui sigui, doncs no vulgui anar al Solsonès, una de les comarques més grans de Catalunya, i amb menys població. És molt normal.
Clar, i la GSM el que fa és agrupar un seguit d'operadors, no?, que estan vetllant per aquestes connexions, no?
De mòbils.
De mòbils.
Però no de fixa. No de fibra. No els interessa. La fibra amb ells els interessa per connectar les seves antenes, això sí. Si tu dones més ample de banda a l'usuari, com tens milions d'usuari, tens milions de vegades més gros a darrere, el tubo que necessites per fer anar, no?
Escolta,
ara em
parles del Solsonès. Ara, per exemple, la Keti Calvin és la presidenta i CEO de la Fundació de les Nacions Unides. Fa una xerrada aquí en el Congrés de Mòbils que parla de la importància de la connectivitat en el món actual. Parles del Solsonès. Jo m'imagino a un lloc allà remot d'Àfrica, que a vegades sí que viatges i a Àfrica arribes, no tenen res, però tenen un mòbil o tenen un satèl·lit. Això, aquest impacte, com ho interpretes?
Jo sempre ho comparo. Dic, a mi em costa més connectar-me al nord de Catalunya que al nord d'Àfrica. El rural és sempre molt complexa. De Manresa per munt, per entendre'ns, tu vas a qualsevol lloc, tu te'n vas a Àfrica, a qualsevol poblet, i veus el cafè d'internet. Agafes el portàtil, enxufes allà i et poses a connectar. Fes-ho això cap al nord de Catalunya. és molt complexa. No és impossible, vamos. No, quan, si estàs instal·lat, sí, però, saps? I després dius, la solució de satèl·lit. No és solució.
Andreu, tu has estat vivint l'últim temps a Palo Alto, no? Has viscut?
Sí.
Creus que podem arribar a, o sigui, que Catalunya està situada en el món a nivell tecnològic?
Amb les coses que són ràpidament implantables, absolutament sí. Abans estàvem a anys, ara estem a mesos de distància. Amb les coses que són de desplegament d'infraestructura encara ens falta una empanteta, perquè ens estem distraient per qüestions alienes, diguem-ne polítiques o pel que sigui, ens estem distraient del que importa al ciutadà. Jo arribo a la capital mundial del mòbil i si vinc de Vilanova i la Geltrú fins aquí necessito trucar 8 vegades per establir, per tenir una sessió establerta amb GSM, no amb 3G o 4G, no, amb mòbil de veu. Em diràs, home, és que hi ha els túnels del tren, i els no sé què, tal. Bueno, vale. Però llavors arribo a la capital dels mòbils, a Sants, i entro al metro i tampoc hi ha cobertura.
Sí, bueno, aquests dies no, això que no és problemàtic, perquè ara aquí a la Gran Via al voltant està ple d'antenes que han posat per aquest dia, vull dir que avui
però
ens va tot això.
Però això és com el bienvenido, Mr. Marshall, Em faig riure.
Escolta, Andreu, crec que estàs a punt de treure un llibre que ens interessa molt en el pop-up, perquè, clar, és una cosa, és un programa útil de tecnologia, i com es dirà aquest llibre, no? Em deies?
Bueno, es diu Tecnologia per andar por casa, i és perquè està en una col·lecció que és Economia per andar por casa, i tot. Són com 200 preguntes i respostes supersenzilles, amb un llenguatge molt planer per exemple, configurar el teu mòbil de manera que si el perds no et perdis tots els contactes de l'agenda.
Però
pas per pas,
molt,
Pas per pas, com t'explica. Això és una sola pregunta. Com quan vas a comprar una tele, que no et vengui la tele, que tu la compris en funció de la distància del teu sofà a la tele. I això és la regla dels 4 o 15 avos. Tu dius, multipliques per 4 i divideixes per 15 la distància en centímetres que tens del sofà a la tele i saps en polsades quina tele necessites.
Home, això ens encanta, aquest llibre ens l'has de venir a explicar. Has de venir quan estigui això editat.
Sí, sí,
i mira, ens ha anat bé trobar-te per aquí en el mobile, Andreu, perquè nosaltres hem estat 3 dies treballant amb molta intensitat per treure, diríem, el gra de la palla.
Sí.
I buscar entre tanta enginyeria, tanta tecnologia i tants llums i tants colors i tants focus i tanta Àsia, el que realment canviarà la vida digital dels que ens estan escoltant, que és el
doncs
que interessa.
Torneu a casa i des de casa dieu, i com és que no tinc cobertura aquí, o quan me'n vaig a treballar, o pel metro?
Això és la carta als Reis, hem de demanar bona cobertura a tot.
Oh, i tant, i sobretot el tren, per exemple, els Rodalies de Catalunya, tu imagina't la productivitat com pujaria si tu, una persona que porta ja 45 minuts viatjant, i arriba a la feina amb el mail llegit, amb la premsa llegida, amb tot fet.
Jo vaig fer un tuit una vegada als Ferrocarrils de la Generalitat demanant wifi per tothom i em van dir que això no passaria mai. Em van respondre.
anem bé.
Bueno, a veure si el 5G és universal.
Això ha de ser com l'aigua, no universal, ha de ser com l'aigua, la internet ha de ser com l'aigua. Quan tu vas a un hotel, no et pregunten, vostè voldrà aigua per l'aixeta, oi que no?
Ja està, això és el paradís, és veritat.
I dius, que no em posin nevareta, que no em posin... No sé, jo no ho vull, això, no em posin telèfon.
Andreu Beà, tu ets el català universal, ja t'ho he de dir. Pel que fa a tecnologia, ja saps que jo sempre m'agrada molt parlar amb tu perquè ets el filòsof d'internet i posa les coses al lloc. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.